Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que avui tindrem un dia amb pocs canvis, tot i que ara fa més fred que ahir, sobretot al Pirineu. El dia, però, serà assolellat, de tal manera que l'ambient serà més suau de cara al migdia. I avui seguirem al matí de Catalunya Ràdio la sessió de control al govern després que a les últimes hores l'executiu hagi consumat la seva primera gran marxa enrere. Finalment, les literatures catalana i castellana no seran optatives, com s'havia anunciat tot just aquest dilluns. Davant la polèmica, el govern ha rectificat. A més, el que avui us pot avançar al matí de Catalunya Ràdio és que s'atribueix aquest desgavell principalment a un error humà. Segons fonts del govern, un treballador del Departament d'Educació va penjar un document de treball al portal al qual accedeixen els centres educatius. En aquest document hi figurava la polèmica reforma que s'ha tirat enrere. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Això segons fonts del govern, que diuen que es tractava d'un text provisional que s'estava discutint en aquell moment, en cap cas, diuen, una mesura ja tancada, i en penjar-se en un portal accessible a moltes persones es va filtrar a les xarxes abans de poder negociar amb el govern espanyol que la literatura catalana es quedés com estava. Això és el que diu el Departament d'Educació. Ara bé, dit això, dilluns, a les 9:13 del vespre, quan faltaven 2 minuts per 9:15, el departament va enviar un comunicat de premsa en què s'explicaven totes les modificacions i entre els canvis hi consta, literalment, que literatura catalana i literatura castellana s'oferiran a la franja d'optatives. És el que diu textualment, a la franja d'optatives. En aquest comunicat s'hi afegeix que són uns canvis que ja coneix Inspecció i les direccions dels centres. Uns canvis que, insistim, ahir es van retirar davant de la polèmica.
Aquesta és, doncs, la versió del govern davant la marxa enrere que va anunciar la conselleria i que afecta sobretot a la literatura catalana i la literatura castellana. Maria Costa.
El fet que les dues literatures passessin a fer-se primer i fossin optatives i, per tant, no entressin a la selectivitat, havia aixecat polseguera perquè la comunitat educativa deduïa que perdien pes. Doncs bé, la consellera Esther Niubó ahir rectificava.
Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat.
Una qüestió que ara negocia amb el Ministeri, que d'entrada no s'hi ha oposat. Sobre la fusió de les assignatures de ciències, el departament treballa perquè això no suposi una pèrdua d'aprenentatges. Marc Martínez, professor i membre del col·lectiu Ciències en Perill, diu que no té ni cap ni peus.
Si no es fa res i es proposa l'any que ve una assignatura de 3 hores de física i química, els alumnes que l'any que ve cursin física i química 3 hores, quan hagin d'accedir a segon de batxillerat, no estaran igual de preparats.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, lamenta que no sabien res d'aquest moviment de la conselleria.
Entenem que això primer hauria d'haver seguit el seu camí, que és passar per la mesa de negociació i obrir un debat al respecte per no haver generat tota aquesta, no, aquesta controvèrsia i aquestes reaccions que doncs, les podríem haver estalviat si això s'hagués parlat prèviament i haguéssim arribat a uns acords al respecte. Tenim a Catalunya competències en matèria d'educació i, per tant, penso que la conselleria les pot fer servir i sempre ho ha de fer escoltant la veu del professorat.
I recordem que el motiu de tot plegat és que Catalunya s'havia d'adaptar a una llei estatal.
Sí, és l'actual llei educativa, que va entrar en vigor el gener del 2020. Les sigles són LOMLOE, i al setembre, al passant des de setembre, el Ministeri d'Educació va enviar un requeriment per això, perquè Catalunya, la Generalitat, adaptés la seva legislació en aquesta llei estatal. El que avui llegim al diari El Periòdico és que no era el primer requeriment, no era el primer avís. Ja ho va fer el novembre del 2022, quan encara governava Esquerra i Pere Aragonès era president. Segons El Periòdico, des del Ministeri diuen que tot això s'està negociant.
Avui parlarem d'aquesta rectificació d'aquest desgavell a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb Gemma Calvet, Jofre Llombart, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. De moment, escoltem el comentari del filòsof Damià Verdera.
El Departament d'Educació i Formació Professional ha fet marxa enrere amb la qüestió de la literatura al batxillerat, tant la catalana com la castellana. És una bona notícia. Rectificar és de savis. La consellera Niubó ha dit, textualment, el govern té una línia vermella, que és la literatura. Em pregunto, ja la tenia el govern, aquesta línia, abans de fer la proposta per després desdir-se'n? Fora bo que això s'aclarís, perquè sembla que les línies vermelles existeixin sempre després de la queixa, de la protesta, però no pas abans.
És el punt de vista del filòsof Damià Verdera, i a les últimes hores també hem tingut detalls d'una altra marxa enrere del govern. L'executiu ha aprovat un decret per resoldre la situació de famílies vulnerables aquí, com us va avançar al matí de Catalunya Ràdio, es reclamava que tornessin milers d'euros en ajudes socials. Són ajuts que van cobrar per error. Ara, amb un decret, ja no hauran de tornar-los. Marc Teixidor.
Segons el Departament de Drets Socials, afecta com a mínim a unes 30.000 famílies. De mitjana se'l reclama 7.500 euros. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya espera conèixer els detalls del decret, com apuntava Mercè Darnell, portaveu de l'entitat, en declaracions a aquesta emissora.
És evident que hi ha d'haver condicions i hi ha d'haver procediment per poder-ho fer. Lo important també, Sara, que aquesta lletra petita sigui fàcil d'entendre per les persones i que ho puguin entendre i es pugui tramitar d'una manera ràpida.
La taula del tercer sector remarca que cal reformar la renda garantida per millorar-la i unificar-la amb l'ingrés mínim vital que atorga l'Estat per evitar nous problemes. El decret aprovat pel Consell Executiu haurà de passar pel Parlament. Marc Teixidó Valls, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara bé, i això és important, aquesta condonació anunciada per la Generalitat té lletra petita perquè els afectats que hagin de tornar, hagin tornat ja els diners que se'ls reclamava, no els podran recuperar.
Sí, és a dir, que els que hagin tornat aquests diners doncs es queden sense, directament. És el que apunta el Departament de Drets Socials. Diu que això afecta unes 300 famílies. Una d'elles és la Maria.
A mi no m'han dit en absolut res de condonació de deute ni res. Llavors, clar, jo continuo pagant. A mi cada mes em segueixen descomptant. On entraré jo? A quin bloc entraré jo? A les persones que continuaré pagant fins al 2026...
La Maria encara no ha rebut cap aclariment de la Generalitat sobre aquests interrogants que ens plantejava. El Departament de Drets Socials sí assegura al Matí de Catalunya Ràdio que en casos com aquests els afectats això no podran recuperar els diners abonats. Sí que se'ls condonarà tot el que els quedava pendent de pagar, si és que els quedava pendent de pagar alguna cosa, clar.
I avui tot això també posa de manifest i de relleu el sentit de la ràdio pública. Insistim que tot això és conseqüència de la informació destapada pel Matí de Catalunya Ràdio en què explicàvem que la Generalitat havia atorgat ajudes indegudes a milers de famílies. Fem una mica de memòria amb la Lara García i l'Andreu Merino.
El disseny de la renda garantida de ciutadania.
És l'ajuda que cobren la majoria d'afectats. Segons la consellera Martínez Bravo, està dissenyada per gestionar-la de manera manual.
Hi ha 160.000 beneficiaris. La consellera assegura que per tramitar-la correctament necessitarien 2.000 treballadors. Actualment n'hi ha 100.
Compatibilitat amb altres ajudes.
Principalment amb l'ingrés mínim vital que atorga l'Estat. Quan una persona rep les dues ajudes, és possible que percebi més diners dels que li pertoquen.
Passa el mateix quan s'ingressen ajudes per a lloguer o pensions no contributives.
La consellera reconeix que el departament pot trigar a fer els ajustos corresponents.
L'arribada de la pandèmia.
Drets Socials argumenta que l'estat d'alarma va tensionar encara més el sistema de prestacions.
Defensen que els tècnics havien d'estar pendents de noves ajudes i de gestionar la crisi sanitària.
Diverses persones afectades ens han fet arribar la seva denúncia dels seus casos a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. Si us trobeu en situacions similars que vulgueu denunciar, podeu enviar missatges al 636 36 0609. Notes de veu al 636 36 0609. I en tot cas, aquestes dues qüestions marcaran la sessió de control també del govern, que seguirem també en directe a Catalunya Ràdio, al Matí de Catalunya Ràdio. També avui el president Salvador Illa compareix, recordem, al Parlament per explicar la integració de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, al 112.
És una mesura que també s'ha criticat molt, amb molt bona mesura. La compareixença d'avui ve arran d'aquests retrets de Junts, d'Esquerra, dels Comuns i de la CUP, però recordem el que deia el diari Ara, tot just ahir. Segons les actes de les juntes de seguretat des del 2017, la mesura ja es va començar a plantejar llavors. És a dir, es va començar a plantejar quan Carles Puigdemont era president, va seguir amb Quim Torra, va avançar amb Pere Aragonès i és amb Salvador Illa, diuen que s'ha culminat.
Benvinguts al dimecres 18 de desembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dimecres 18 de desembre continua l'anticicló, alguns núvols prims, però sobretot boira ponent. A la tarda vespre, augment de la nuvolositat i sobretot de cara a demà. Demà els núvols prims es faran més densos, demà a la nit una mica de neu al Pirineu, divendres desapareixerà, torna l'anticicló dissabte, en definitiva poc moviment, això sí, amb una temperatura que sembla que divendres baixarà. Serà clarament a l'alta muntanya i a la línia de la costa.
A Bonpreu i Esclat tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu i Esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8:09. Tornen les mobilitzacions dels taxistes. El proper 29 de gener protestaran contra l'augment de preus de les companyies d'assegurances. Berta Torrades.
Denuncien que els estan cobrant unes pòlisses molt cares i han convocat una marxa lenta el proper 29 de gener, que sortirà de la terminal 1 de l'aeroport del Prat i que passarà pel port de Barcelona, on bloquejaran les sortides dels camions de mercaderies. La marxa acabarà a les Torres Mafra i a la seu de la competència de Barcelona. Tito Álvarez és el portaveu de l'ITE Taxi.
Bueno, desde hace más o menos 2 años las compañías de seguros nos meten en el mismo paquete que las VTCs de plataforma y esto, la consecuencia es que las pólizas de seguro son impagables. Cualquier un taxi de un autónomo en Barcelona está pagando unas pólizas de seguro entre 4.000 y 5.000 euros en muchos casos.
La protesta del 29 de gener s'allargarà de les 10 del matí a les 2 de la tarda i el sector no descarta més mobilitzacions si no se'ls ofereixen solucions.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. En el que portem d'any a Catalunya hi ha hagut més de 1.000 accidents de patinet que han acabat amb víctimes, o el que és el mateix, 3 accidents cada dia.
En només 2 anys, a Catalunya, el nombre d'accidents de patinet amb víctimes s'ha gairebé duplicat. De fet, en el que portem d'any, més de 1.000 accidents que deixen víctimes amb algun tipus de contusió, però també 75 ferits greus i 2 víctimes mortals. Són dades que ens avança el Servei Català de Trànsit, que defensen la necessitat de més regulació d'aquests vehicles. Anna Pintó és la subdirectora general de Seguretat Viària.
Quan es produeix un accident, i malauradament un accident amb víctimes, hi ha unes responsabilitats associades i que l'assegurança pot ajudar, no?, a dirimir aquestes responsabilitats.
En canvi, des de l'Associació d'Usuaris per la Mobilitat Personal denuncien la sobreregulació que es vol imposar també als patinets. Roger de Primavera és el seu portaveu.
Que està sobreregularitzat de part de les assegurances perquè no està fonamentat amb la realitat palpable. Simplement s'agafen 3-4 anys amb aquesta relació de nombre d'usuaris, un augment d'accidentalitat i sinistralitat, com si fos una causa-efecte de risc, quan és una conseqüència lògica.
De tot plegat en parlarem avui a partir de les 10 del matí amb el periodista Antoni Bassas, l'advocat expert en accidents José Pérez Tirado i també en víctimes d'accidents de patinet.
I com dèiem abans, avui tenim també doble sessió de control tant al govern català com l'espanyol. Pol Foradada.
El president Illa compareix després del desgavell del batxillerat i un cop s'ha confirmat la pròrroga als pressupostos catalans, i a Madrid Pedro Sánchez farà l'última sessió de control d'aquest any, del 2024, just el dia que compareix la seva dona als tribunals. I també mentre Carles Puigdemont l'ha avisat que podria retirar-li el suport si no permet la qüestió de confiança que reclama Junts.
Un avís que l'expresident ha fet aquesta nit a TV3 després que la mesa del Congrés, amb els vots del PSOE i Podem, hagin ajornat a passat festes la votació sobre la iniciativa de Junts de la qüestió de confiança. Martí Ferrero.
Puigdemont titlla la decisió de prudent. Interpreta que el PSOE ha decidit guanyar temps per continuar negociant perquè ha entès que un cop de porta hauria estat irreversible per Pedro Sánchez.
I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes.
I ara emplaça el president espanyol a tancar la carpeta d'immigració.
O hi ha el que és una delegació de competència, o per fer la feina mecànica, administrativa, però que la decisió la prengui un altre, això no ho farem.
I anuncia una pròxima reunió amb Oriol Junqueras. Des de Barcelona, Martí Ferrero, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentre Carles Puigdemont fa aquests avisos, a Madrid, Junts, es dona una de freda i una de calenta a Pedro Sánchez. Comencem per la freda.
Al Senat ahir es van aprovar 2 esmenes de Junts al paquet fiscal del govern espanyol i van tirar endavant amb els vots del Partit Popular, que té majoria, el recordem, a la Cambra Alta, i que, segons el Mundo, ja treu pit d'haver obert forat a la majoria de la investidura.
I la calenta.
Junts ara obre la porta, tramita la llei de lloguers de temporada. És la mateixa llei que va tombar el mes de setembre.
Junts està disposat a parlar, a negociar i a debatre la llei de lloguers de temporada, i amb aquesta voluntat ha dit sí a començar el tràmit parlamentari corresponent. Un suport dels de Puigdemont, que Marta Madrenes deixava clar que ni de bon tros és un xec en blanc.
Fem un sí al debat, però no pressuposi ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Abans caldria que el text resultant fos substancialment diferent al que aquí se'ns presenta.
És el segon cop que el Congrés debat aquesta iniciativa. Junts la va tombar quan va arribar a la Cambra Baixa al setembre i va votar en contra amb el PP i Vox perquè va considerar que envaïa competències autonòmiques i en cap cas solucionava el greu problema de l'habitatge. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que l'entrevista a Carles Puigdemont i a TV3 va fer un 12% de share. I ho dèiem abans, avui Begoña Gómez torna al jutjat. Serà la tercera declaració judicial de la dona de Pedro Sánchez. Madrid, Palau Brujats, bon dia.
Bon dia, si és la tercera declaració en 5 mesos i els altres dos cops Begoña Gómez s'ha negat a declarar, avui previsiblement farà el mateix. Aquest cop el jutge Juan Carlos Peinado li vol preguntar per la contractació d'un software pel màster que dirigia la Complutense. L'investiga per delictes d'apropiació indeguda i intrusisme i ho fa arran de la querella que va presentar l'entitat Ultra Teuir, que avui té previst plantar-se a les portes del jutjat per escridassar-la. Begoña Gómez, però, podrà entrar en cotxe directament al pàrquing. Està citada a les 10 i la declaració serà poc després que Feijóo i Sánchez s'enfrontin en un nou cara a cara a la sessió de control marcada avui de ben segur per aquestes cites judicials de la setmana.
Això mentre Koldo García nega que ni ell ni José Luis Ábalos cobressin comissions.
Ho va dir l'exassessor del ministre davant del jutge, desmenteix així les acusacions del suposat cervell de la trama, l'empresari Víctor de Aldama, que sí, els va assenyalar per haver cobrat diners amb ell.
I sobre això, el comentari de la periodista Pilar Santos.
Begoña Gómez torna avui als jutjats de la plaça Castilla. És el tercer cop que compareixerà per una investigació sobre la seva feina que ha inclòs decisions del jutge Juan Carlos Peinado molt polèmiques, sobretot per les dates escollides per anunciar les seves decisions, alguns casos molt adients pels interessos del PP i Vox. Les proves contra Gómez són, fins ara, febles, però alguns mitjans de Madrid, que són potents altaveus de la dreta, ja han començat a dir aquesta setmana que l'assumpte pot esquitxar Pedro Sánchez per una suposada malversació de diners públics i que ell també acabarà imputat. Aviat es veurà si tenen raó.
És el comentari de Pilar Santos pel matí de Catalunya Ràdio. I una altra de les notícies de les últimes hores és que l'Audiència de Barcelona ha arxivat l'anomenada trama russa del procés. No només això, sinó que també carrega contra el jutge Joaquín Aguirre. Aire Clemente.
Resolució contundent de l'Audiència de Barcelona que acusa el jutge Joaquín Aguirre de frau de llei per haver mantingut obert el cas Volhov malgrat que li havien ordenat que el tanqués. Els magistrats de l'Audiència també veuen biaix polític en la seva actuació. Benet Salellas és advocat de les defenses.
L'Audiència de Barcelona li diu al jutge que bàsicament parla d'opinions polítiques que té el jutge, d'al·locubracions i divagacions, però que en termes jurídico-penals no té res al damunt de la taula.
Amb l'arxivament han quedat fora de la causa Artur Mas, Gonzalo Boye o el periodista Carles Porta, entre d'altres, mentre que Puigdemont i el diputat Francesc de Dalmases depenen del Tribunal Suprem perquè són aforats. Des de Barcelona, Aire Clemente per al Matí de Catalunya Ràdio.
I avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9, d'aquí a 3 quarts d'hora, entrevistarem l'expresident Artur Mas, una de les persones que estaven acusades en aquest cas Volhov, o la trama russa del procés, i també hi va estar, per cert, el col·laborador d'aquest programa, David Madí.
Aquí acaben 5 anys de persecució de tota una sèrie de gent. Alguns hi estem des del primer dia, alguns ens van detenir, alguns ens van filtrar immediatament tot el que podien sobre nosaltres amb tal d'embrutar-nos. Ens van posar micros en el cotxe, amb totes les repercussions d'índole personal, professional, econòmic, de tot ordre que hem tingut que patir. I, finalment, res de res, arxivat, senzillament, arxivat. Què passa a partir d'ara? Doncs res, senzillament no podem fer res en aquest país. És per això que alguns, a partir d'ara, ens posarem a treballar perquè hi hagi una llei d'abús de funcionari públic que és l'única paret que pot trencar la impunitat de determinats funcionaris que fan tots aquests muntatges senzillament perquè són impunes per fer-los.
I encara als tribunals, la Fiscalia avala que s'investigui penalment Mazón per la Dana. Veu bé que s'agrupin les 7 querelles i denúncies presentades contra ell.
Els denunciants consideren que els estralls a la Dana no haurien estat tan fatídics si el president del govern valencià hagués actuat amb diligència i hagués fet cas de les alertes meteorològiques de l'AEMET. Com la Fiscalia, hi veuen desatenció dels seus deures per part dels màxims responsables del govern de la comunitat autònoma. Segons els querellants, Mazón podria haver comès els delictes d'homicidis imprudents, prevaricació i omissió del deure de socors, entre d'altres. La Dana va devastar totalment o en part una vuitantena de poblacions del País Valencià el 29 d'octubre passat. Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I sobre aquest posicionament de la Fiscalia, comentari de la periodista Marta Monforte.
La decisió de la Fiscalia de València de donar llum verda a que s'investigui la possible responsabilitat penal del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la Dana, complica encara més el futur d'un Mazón al que el PP dona per amortitzat. No obstant això, la hemeroteca ens demostra que els desastres naturals solen acabar sense una sola condemna als responsables polítics, però sí amb indemnitzacions milionàries a càrrec de les administracions implicades. Va passar a la terrible riuada de Biescas a l'any 1996 i també a la pandèmia. I això s'aferra ara a l'entorn de Mazón de cara al futur.
És el comentari de Marta Monforte pel Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre la Dana, les ajudes es continuen donant amb comptagotes, Sílvia Solanes.
Només el 2,79% de les sol·licituds han cobrat avançaments per recuperar habitatges. Són 819 famílies de les 29.000 peticions presentades. Això segons l'última actualització publicada pel govern espanyol.
I els ajuts avancen lentament, tot i que els diners de diners n'hi ha, i ara encara més. Els països de la Unió Europea podran destinar els fons de cohesió europeus a la reconstrucció de les zones afectades per desastres naturals, com per exemple la Dana. Brussel·les, Jordi Baró.
Nova via a disposició aviat dels governs per finançar la reconstrucció de les àrees afectades per catàstrofes naturals com la Dana. S'ha aprovat a l'Eurocambra una norma que permetrà reassignar fons europeus regionals i de cohesió per fer front a les conseqüències de desastres climàtics, per infraestructures destruïdes, però també per donar ajuda alimentària o finançar plans de treball temporal. Perquè entri en vigor, només queda ara la ratificació última dels estats. El canvi ja es podrà aplicar de forma retroactiva a successos d'aquest any i, per tant, servirà el govern espanyol per la Dana o el francès pel cicló a Mayotte. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també llegim que una associació de militars ha firmat un conveni amb Desokupa.
Sí, segons El País, aquesta associació té 4.000 membres. El conveni és perquè Desokupa, qui es relaciona amb l'extrema dreta, faci cursos de formació com els que ja ha pactat amb el Sindicat Unificat de Policia.
I el govern espanyol vol acabar amb les notícies falses a les xarxes socials, obligant els professionals de les mentides a rectificar.
El Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei reguladora del dret a la rectificació que incorpora els usuaris de més de 100.000 seguidors. L'objectiu és que estiguin obligats per llei a corregir les notícies falses que difonguin. Félix Bolaños, ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
Creo que los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Y para eso se va a impulsar esta ley orgánica de reguladora del derecho a la rectificación. Creo que la ley es bastante clara en su definición. El derecho a rectificación se puede considerar cuando hay un hecho que es inexacto y cuando causa un perjuicio.
Ho analitza el periodista Marc Amorós.
Fins ara dèiem que rectificar era de savis. Doncs a partir d'ara, amb la nova llei que ha aprovat el govern espanyol, rectificar també serà de mentides que de manera intencionada i sistemàtica difonen notícies falses per les xarxes socials. La iniciativa respon a l'actualització del dret a la rectificació quan una informació no diu la veritat sobre una persona. Una llei, atenció, que no es tocava des de 1984. Fa 40 anys els canals per on es difonien les notícies eren molt diferents als d'ara. Per tant, aquesta iniciativa és una bona notícia en la lluita contra la difusió permanent i voluntària de desinformació. Si rectificar és de savis, també ho ha de ser de persones que utilitzen les mentides per passar-se de llestos.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de l'especialista en fake news, Marc Amorós. I la Comissió Europea continua amb la dèria d'instal·lar centres fora de la Unió Europea on enviar les persones migrants que demanen asil. Francesc Soler.
Brussel·les confia encara en el model que Itàlia ha engegat amb Albània, tot i que no s'ha pogut posar en pràctica perquè els tribunals ho han tombat. Tot i això, i tot i les crítiques d'organitzacions als drets humans, la presidenta de la Comissió ha enviat una carta als estats membres on diu que analitzen la millor manera d'activar-ho.
I tot això mentre diversos països europeus ja han començat els procediments per retornar refugiats sirians.
Sí, alguns governs apunten que amb el canvi de règim a Damasc, les persones refugiades ja poden tornar a Síria. Les Nacions Unides, però, diuen que molts sirians han continuat marxant de Síria per por a represàlies dels rebels. L'ONU calcula que només podran tornar al país un de cada 6 refugiats que en van marxar.
I encara a Síria, els nostres enviats especials han pogut accedir al testimoni de dones militars del règim sirià. José Antonio Rodríguez, a l'assistència tècnica, amb Maria Alba Gilabert. Bon dia.
Bon dia. Les dones de 3 oficials de l'exèrcit de Bashar al-Assad ens han confirmat la presència estable de nord-coreans al complex de vivendes militars on elles vivien, en un barri de Damasc.
Aquí hi ha 3 blocs on vivien els soldats russos, iranians i coreans del nord. Tots van marxar. Van marxar 2 dies abans que caigués el règim. Sembla que ho sabéssim.
El règim d'Assad va negar sempre rebre ajuda militar de Corea del Nord. José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, des de Damasc, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I una de les notícies de la nit és que Honda i Nissan estudien una fusió.
Això ho han confirmat les dues companyies automobilístiques japoneses, tot i que precisen que encara no han pres cap decisió. Les dades a la Xina han estat un dels motius que han portat a estudiar-ho.
I a l'Argentina, a Venezuela, són a les portes d'un conflicte diplomàtic per la detenció d'un ciutadà argentí per la policia xavista, acusat d'espionatge. Buenos Aires, Joan Biosca.
Alguna cosa no va agradar a la policia veneçolana a la frontera entre Colòmbia i Veneçuela. El sospitós, un policia militar argentí que deia anar a veure a Caracas a la seva dona i fill, detingut, doncs, acusat de ser un espia, segons el chavisme. Escoltem primer les reaccions, per una banda, del president argentí, Javier Milei, i de l'altra, del ministre de l'Interior de Veneçuela, Diosdado Cabello.
Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo.
Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no.
La detenció d'aquest policia militar argentí recorda també a la detenció dels dos bascos empresonats a Caracas. Estaven de vacances, segons la seva família i el govern espanyol, espiats pel chavisme. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció també amb això, la Fundació Josep Carreras investiga possibles irregularitats en la gestió del seu institut de recerca, Marc Jurado.
Ho explica el diari Ara, la Fundació ha encarregat una auditoria per aclarir presumptes irregularitats a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, el centre d'investigació que impulsa conjuntament amb el govern. Segons el diari, la decisió es va prendre després que se'ls alertés de suposades anomalies en el finançament que la Fundació transferia a l'Institut. L'entrega dels resultats de l'auditoria externa és prevista per avui mateix, però no se sap quan es faran públics.
I atenció també amb això, perquè beure entre mitja copa de vi i una de sencera al dia podria contribuir a reduir el risc de problemes cardiovasculars.
Sí, segons un estudi en què han participat la Universitat de Barcelona i l'Hospital Clínic, el consum lleu i moderat de vi disminueix entre un 40 i un 50% el risc de patir complicacions cardíaques. No obstant això, els investigadors avisen que el consum no ha de sobrepassar una copa al dia. Ramon Estruc, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i membre de la investigació.
Quan un pren més de una copa i mitja de vi al dia, aquests efectes protectors desapareixen. Això no vol dir que siguin perjudicials, que segur que el consum excessiu és perjudicial. Un consum d'una copa al dia seria l'ideal, amb els menjars, que és un altre aspecte molt important de la dieta mediterrània, que s'ha de consumir el vi amb el menjar.
I avui el món de la cultura està pendent d'ell. I perquè Rafael està ingressat a l'hospital per un accident cerebrovascular que va tenir mentre gravava una entrevista al programa de televisió espanyola La Revuelta, Marta Viana.
En un comunicat, l'equip de La Revuelta ha explicat que el cantant es va trobar malament i que va sortir pel seu propi peu del Teatre Príncipe de Gran Vía, on estava gravant, i que va pujar a l'ambulància, que se'l van portar a l'hospital. Hores després, fonts del representant han explicat a EFE que el cantant es troba bé, que estan tranquils i que durant el dia d'avui li seguiran fent més proves. De moment es mantenen els dos concerts que tenia previstos a Madrid aquest cap de setmana per acabar la gira, i al maig ha de començar un nou tour que es diu Rafaelíssimo i que l'hauria de portar a Barcelona al desembre del 2025.
I més coses, perquè l'escriptor i cineasta David Trueba debuta avui al teatre amb Los Guapos. Unos que nacen, otros
morirán. Ho fa amb una història sobre un retrobament entre dos amics que els obliga a revisar el passat. El muntatge s'estrena avui a la Sala Beckett.
Barcelona, Marta Vives.
Anna Alarcón i Vito Sanz donen vida a aquests dos protagonistes teatrals que es troben al cap del temps en el mateix barri obrer i marginal on van créixer. Ho fan en un text escrit amb la bona lletra de David Trueba, que ens ha dit per què teatre ara i d'aquesta manera.
Una miqueta com el teatre clàssic que jo he vist moltes vegades en la meva vida i que he admirat molt.
Los Guapos és un viatge del passat al present d'aquesta parella d'amics que ara estan a llocs oposats.
De la vida, ideològiques, però també socials, i el que és interessant és d'estudiar una miqueta el destí de les persones per comprendre per què han arribat a pensar com persa.
Un lloc on es difuminen totes les línies del que hagués pogut ser sí. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I acabem parlant del cineasta Eduard Cortés.
Perquè el director i creador de sèries com Merlí o Ni una más, acusat per gairebé una trentena de dones d'assetjament sexual, reconeix al diari El País que va contactar amb les dones a través de les xarxes socials, però assegura que eren amb l'objectiu, diu, de trobar una connexió entre la manera d'actuar del personatge i l'experiència personal de cadascú. També diu que els missatges que va enviar es poden haver malinterpretat i reconeix que potser hi va haver una mala gestió de la conversa per part seva.
I en esport, Robert Prat.
El Barça juga contra el City a 7:45 al primer lloc del grup a la Champions. L'Espanyol rep el València a 9:15, partit transcendent. El Barça guanya l'Eurolliga de bàsquet al Fenerbahçe de Jesse Quirisius, ovacionat. El club demanda a la Lliga per poder inscriure Dani Olmo, Pau Víctor i Aitana i Vinícius, premis de best de la FIFA.
I de seguida ho ampliarem tot plegat, però abans cop d'ull al trànsit, la mobilitat a Inaustrell, bon dia.
Bon dia, un atropellament al Prat de Llobregat altera la freqüència de pas i incrementa el temps de recorregut de diverses línies de rodalies. Són les línies R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. També a les línies R1, R3 i R4 es redueix la velocitat en aproximar-se a Plaça Catalunya, fet que genera retards que poden superar els 20 minuts. D'altra banda, des d'avui es recupera la parada de l'Arbós a la línia R4.
I pel que fa a les carreteres, Cèlia Quintana, Anna, bon dia.
Bon dia.
Quins són els punts vermells a aquesta hora?
Doncs la ronda litoral de Bon Pastor a la Barceloneta, Santi Llobregat, fa uns minuts han retirat els vehicles accidentats i també encara ben vermelles la C58 i C33 de Montcada fins al Nus de la Trinitat, la ronda sentit Besòs i extrem nord de la Gran Via d'entrada a Barcelona.
I els punts taronja?
La pota nord del Nus de la Trinitat a Badalona per obres, sentit Montgat, C33 de la Llagosta a Montcada per un camió avariat i la ronda del de Meridiana, Sant Gervasi, Santi Llobregat.
Ara algunes notícies més amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera, multa a Airbnb.
Sí, ho acabem de saber. Consum ha obert un expedient sancionador a Airbnb per milers de pisos turístics il·legals. Les autoritats de consum denuncien que la companyia manté en el seu portal pisos que no compleixen la normativa, tot i haver estat avisats dels incompliments. Les pràctiques que s'estan investigant poden arribar a multes de fins a 100.000 euros.
I repunten.
Els casos de grip. Actualment ja se'n detecten gairebé 60 per cada 100.000 habitants. És un nivell habitual en aquestes dates. De fet, Catalunya ja està en fase d'epidèmia, però per sota del llindar moderat. Han augmentat les visites als centres sanitaris per infeccions agudes, els casos de pneumònia i les baixes laborals per malalties respiratòries. El Departament de Salut avisa que les xifres aniran a més i recorda que està en marxa la campanya de vacunació de la grip.
I últim dia de l'any.
Per poder pescar gamba vermella després que el Ministeri d'Agricultura hagi ordenat tancar els caladors a partir de la mitjanit. Una mesura que s'ha pres després que s'hagi superat el topall anual de captures fixades per Brussel·les, que recordem aquest any era de 800 tones. La mesura arriba en els pescadors a les portes de la campanya de Nadal.
Ja no sabem què més fer o què ens volen fer o... Això és un assassinat empresarial encobert. Vull dir, una reestructuració del sector, una extinció, no sé on ens volen portar.
És Ferran Major, patró major de la confraria de Blanes.
I el primer.
Litigi climàtic, admès pel Tribunal Constitucional a tràmit per primera vegada. Diverses ONGs van denunciar el govern espanyol davant el Suprem per incomplir les seves obligacions de reducció d'emissions. El Tribunal va donar la raó a l'executiu i per això ara el cas arriba al Constitucional, que estudiarà el cas en els propers mesos.
I rècord del carbó.
Tot i l'objectiu de reduir emissions, aquest any la demanda de carbó arriba a nivells rècord. És la font fòssil més contaminant i aquest any pujarà un 1%, registrant més de 8.700 milions de tones, segons l'Agència Internacional de l'Energia. Un rècord impulsat per la Xina que crema una de cada 3 tones de carbó del planeta, només seguida de la Índia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ai, dimarts, l'Enigmàrius feia pagament cantabile. I la resposta era canon. Un canon pot ser un pagament. I també una composició musical en què van entrant diferents veus, repetint cadascuna el cant de la precedent.
Vale.
Avui, dimecres, un Enigmàrius laboral. Es comportava com un subordinat. De 8 lletres. Es comportava com un subordinat. 8 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un 11:15 del matí.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que ha rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:35. I apunteu a l'agenda perquè falten 5 dies.
Som aquí per prendre mal. Som de lletra grossa. Masteguem la poesia i fem un glob de prosa. Amb el que tu jo hem estat, amb el que tu jo hem signat.
Perquè Blau Mut és un dels grups que podreu veure dilluns vinent, 23 de desembre, l'especial del matí de Catalunya Ràdio, que farem al Teatre Coliseum de Barcelona.
Hola a tothom. Aquest missatge és per explicar-vos que el proper 23 de desembre serem al Teatre Coliseum de Barcelona, el programa especial de Nadal que farà Catalunya Ràdio celebrant el Nadal. Què, veniu a celebrar-ho nosaltres? Ens farà molta il·lusió que vingueu.
Blau Mut és un dels grups que podreu veure dilluns vinent, com dèiem, en aquest especial que farem. Ja no queden entrades, però els que vingueu i els que escolteu per la ràdio podreu gaudir d'ells, però també dels Amics de les Arts, de Ginestà, de Suda, de Mari Gelabert, de Dorian. També podeu veure en exclusiva els números musicals del Dia de la Marmota i sentir veus del programa, per exemple, i de Catalunya Ràdio, com l'Alberto, en Xuriguer i en Faixedes, la Judit Mascó, els companys del Búnquer, del que no sortirà aquí, cares dels realitzadors també de Catalunya Ràdio. Tot això serà dilluns vinent, 23 de desembre. I ara per repassem també algunes propostes més. La primera, Mishima.
Ai, ai, amor meu, per sort avui encara és Nadal.
Aquests dies estan fent gira de Nadal i avui i demà actuen a Barcelona. Si els voleu veure, aquí teniu la recomanació que ens fa la Paula Carreras.
Nadal és una època de tradicions i des de fa molts anys que els mishimeros n'hem sumat una d'imperdible. Avui i demà, a la Sala Apolo, el grup de David Carabén i companyia faran els dos concerts a Barcelona d'aquesta gira nadalenca que sembla que sempre són un bon auguri per començar les festes amb bon peu. Moltes ganes de retrobar-nos amb la banda, però també i sobretot amb totes aquelles persones del públic que, any rere any, omplim la Sala Apolo.
Correu, perquè per avui encara queden algunes entrades. El concert és a les 9 del vespre. Si sou més de teatre i de circ, atenció a això. Perquè s'acaba d'estrenar l'espectacle Rara Avis en una nova edició del Circ d'Hivern que es fa a l'Ateneu Popular Nou Barris. Ens ho explica la seva directora, Natàlia Barraza.
Aquest és un espectacle per a tots els públics on comptem amb 5 acròbates aèries de tipus corda llisa, trapeci fix i trapeci balanç. És un espectacle interdisciplinar on també es combina aquest llenguatge circense amb la dansa, material audiovisual, música original i poesia.
Teniu temps de veure-ho fins al 19 de gener. I si preferiu quedar-vos a casa, tens aquestes estrenes. La primera...
This is Mr. Marquez. He is here to teach you all about non-binary.
A non-binary person is somebody who does not identify as male or female.
Oh, like a hermaphrodite.
No, yes.
Això és English Teacher i la Paula Argar és qui ens ho recomana.
Avui us recomano una sèrie de comèdies sobre la homosexualitat d'un professor d'institut a Texas. Es titula English Teacher i tot comença quan l'informen a ell que està sent investigat per haver-se donat un petó amb el seu nòvio davant de l'alumnat. Són 8 capítols on el protagonista es pregunta si pots mostrar-te tal i com ets en el treball. English Teacher arriba avui a Disney+.
I si aquesta sèrie no us acaba de convèncer...
The Pope is dead. The throne is vacant.
Això és Conclave, que arriba als cinemes aquest cap de setmana i el Toni García Ramon ja l'ha vist.
Una pel·lícula que podrien haver escrit tranquil·lament els Manel i que va literalment d'intrigues vaticanes de final inesperat. Amb un repartiment fabulós en el que destaquen Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci i Isabella Rossellini, Conclave parla del que passa entre murs quan s'ha de triar un nou papa i com allà, entre Pare Nostres i Ave Maries, hi ha més cops d'espasa que el Coliseu Romà. Trufada de bons diàlegs, pèrfida i amb ànima de thriller, Conclave és una gran opció per anar al cinema aquest cap de setmana.
Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això t'animem a visitar el web d'Abacus i trobaràs tots els regals de Nadal que necessites. Més de 150.000 llibres, més de 1.000 jocs de taula i molt més. Compra el web d'Abacus, fàcil, ràpid i a un clic.
I en esport, Robert Prat, el Barça juga a l'accés als quarts de final de la Champions femenina contra el City.
En joc està a passar com a primeres de grup. Les blaugranes necessiten guanyar per 2 gols. Pere Romeu és el tècnic del Barça.
Penso que tots dos equips hem canviat molt respecte al que va ser aquella primera jornada de Champions. Nosaltres ens hem preparat molt en base al que ha fet el Manchester City els últims mesos, no només aquell partit en concret.
Graham Hansen es dubta, aquest Barça City a 6:45, amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6.
I l'Espanyol té avui l'oportunitat de sortir del descens.
Juga contra el València a 9:45, també amb transmissió de Catalunya Ràdio, un partit transcendent pels dos equips a la cua de la Lliga. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
Por suerte, pues queda mucha Liga por delante. Son partidos que tenemos que intentar dar un plus y que el equipo no puede fallar.
El programa Les dones i els dies el podreu seguir avui pel canal exclusiu digital.
Mentre el Barça de bàsquet es refà al Palau Blaugrana davant l'equip de Jessica Bixos.
Fa el millor partit de la temporada a l'Eurolliga contra el Fenerbahçe de l'extècnic Blaugrana, Sara Jessica Bixos, victòria 90-63 amb ovació del Palau Blaugrana.
Tengo que decir muchas gracias a Palau, muchas gracias a la gente, ¿no? Yo creo que siempre mi relación con Palau ha sido increíble. Me ha apoyado mucho en los momentos difíciles, ¿no?
Kevin Panther fa fer 25 punts, els blaugranes trenquen la ratxa de 10 derrotes als últims 14 partits, el Manresa passa directament als vuitens de final de la Lliga de Campions de la FIBA amb la victòria de 18 punts davant el Dertona.
I el club blaugrana vol aconseguir que Dani Olmo continuï inscrit a través de la via judicial.
És la via que obre ara mateix, demanda la Lliga de Javier Tebas per vulnerar el dret de treball de Dani Olmo i Pau Víctor per obtenir d'aquesta manera una suspensió cautelar de la sanció i que continuïn inscrits a partir de l'1 de gener. Joan Laporta és el president del club.
El que volem és tenir les possibilitats per inscriure en aquests jugadors cobertes, ja bé sigui la via judicial.
I el Barça també vol que Araujo i De Jong renovin o bé acceptin un traspàs.
Per cert, de Bes, novament per Aitana Bonmatí.
Segon any consecutiu que guanya aquest reconeixement de la FIFA.
Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día.
I De Bes ja té premi. És per Vinícius. La Minyamal inclosa en l'11 ideal. Avui Madrid-Pachuca. És un equip de Mèxic. És a la final de la Copa Intercontinental que es torna a disputar.
I ara el comentari de Jordi Costa.
Bon dia, Ricard. En el seu discurs al dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació, Joan Laporta va mirar de transmetre optimisme en un moment en què el primer equip de futbol genera dubtes per la irregularitat de les últimes setmanes. Però més enllà del pla esportiu, el tombant d'any porta un parell d'incògnites que ho poden enverinar tot. La primera, la necessitat de trobar una solució per inscriure Dani Olmo abans del 31 de desembre. Només això ara mateix pot evitar el que seria un ridícul majúscul. L'altra incògnita és la data del retorn al Camp Nou. El president només es va poder comprometre que sigui el més aviat possible, sense cap garantia, tot i que ja estan adjudicats els abonaments pels socis que ho han volgut. Convindria i molt que totes dues qüestions es resolguin de la millor manera per evitar que el 2025 Blaugrana comenci de tort.
CEPSA es transforma en Mueve. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Mueve.es.
Mueve.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí. Això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu però... ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu
estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Busquem el millor restaurant del Parc Natural de Collserola.
Filet de cangur.
Hi ha cangur aquí?
Hi ha cangur.
Jo de tu vigilaria molt amb la, amb l'Anna.
Tu sempre menges el mateix?
Joc de cartes, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El Nadal en aquí és especial.
Caldeix-ne amb la marca Special d'Alfi.
Aquesta setmana, pinya a només 0,95 al quilo.
Llagostins cuits
a només 5,99 als 800 grams.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil, així d'Aldi.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara què diuen els altres? Gerard Jubany, Maiol Roger. Hola!
Hola! Els altres, no sé què diuen, Ricard. En tot cas, sé que entre nosaltres qui segueix actuant i dient coses és el Grinch que tenim a l'equip. Ahir vas avisar en Frederic Vincent que potser publicaries fotos seves vestit de Pare Noel i ell ho va acceptar d'aquella manera. Sí. Avui ha tornat a demostrar el seu fort esperit nadalenc.
Si me ven, si me ven, voy caminando.
Ara, Freddy, vinga. És que realment no suporta res. De Nadal, de Nadal. Parlem de les coses que li interessen al Freddy. Destacats en Internacional d'Economia, en Frederic Vincent i Berta Torrades.
No, que interessa, no, per les campagues. Diaris dels Estats Units. Mr. Grinch.
Això vol dir que potser si li paguessis sí que es vestiria de Pare Noel.
No té qüestió de parlar-ne, mira.
Ja està, parlem de números.
És que Andorra... s'arregla ràpid.
Andorra, això, clar, cansa l'hivern. Qui tampoc deu tenir molt esperit nadalenc, o sí, no ho sé, és Iker Jiménez. Algun periodista li deu haver dit alguna cosa que no li ha agradat i ell ha aprofitat l'altaveu de la nave del misterio, que és aquell programa que es diu Quarto Milenio, per respondre. El que passa és que no dona noms. Podeu jugar a endevinar de qui parla. Hi ha pistes.
Pero mi buen amigo Manu me contaba cómo de su local tenía que sacar a rastras a un célebre presentador muy digno él, de nariz empolvada, como una croqueta por el suelo. En fin, qué vergüenza, ¿no? Yo me considero un hombre decente, y lo puedo decir. ¿Qué es la decencia? Bueno, a mí no me van a encontrar con la nariz empolvada sacando más rastras de un chiringuito. Como no me drogo, como no me emborracho, como no me voy de putiferio, como no me voy con jovencitos o jovencitas, y como no soy más o menos un depravado, la circunstancia es un lenguaje que no se entiende.
Sí, fàcil, la... està molt empadada la gent.
Com tira la pedra, el diàmeg a la mà, eh?
A Dazón no crec que ningú surti dels llocs amb la nariz empolvada, però aquest cap de setmana van emetre el partit Betis-Villarreal. En un moment de l'enfrontament, el jugador del Villarreal, Pape Gueye, intenta prendre la pilota al jugador del Betis, Lo Celso. I els locutors ho narren de la següent manera. Informació de servei per l'oient, el jugador del Villarreal és senegalès.
Ya tira el cañito, Lo Celso le mira como diciendo,
sí, sí,
a robar a la cárcel, ¿eh? Me vas a tirar, dame un caño. Se ríe ahí, Pau Gay.
A papá mono le vas a dar un plátano, ¿no? La verdad es que ahí es...
Vamos, escuchamos, deixamos correo.
Hi ha expressions més afortunades, d'altres que no. Segur que no hi havia mala intenció, però clar. Qui sempre té males intencions és Federico Jiménez Los Santos, el nostre amic Fejilo. Ell és així. Aquest matí ens ha obsequiat amb un nou exemple d'aquest format radiofònic que tant domina, que és replicar a un tall de veu. En aquest cas, del ministre Félix Bolaños.
Que sea, en definitiva, una mentira.
Tú eres una mentira. Que eres ministro de tres cosas y de ninguna. Pero si sois una banda, Félix. Sois una banda, y tú lo sabes. ¿Qué decimos hoy de la imputada Gómez? ¿Eso qué es? ¿Eso es bulo? ¿Eso es fango? ¿O eso es la constatación de la pandilla de sinvergüenzas que os habéis instalado en el poder?
I Los Santos també ha parlat del relleu a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Ara l'ocupa una persona que al febrer podria ser inhabilitada i el Los Santos n'ha dit això.
Tendrá una segunda oportunidad Carlos Herrera. Ánimo, Carlos. Ahora ya has visto que esto no es lo que parece. Esto es exactamente lo que parece. Pero se está jugando el Barça contra árbitros. El otro día salió Munuera
robándonos un penalti para variar. Le pide perdón a Vinicius. Vinicius tiene esa cara de loco. Perdona, a lo mejor me he equivocado. Pero que eres un árbitro, ¿por qué no lo revisa el VAR? Menudos sueldos tienen esos arbitruchos. Negreiras, todos, de alguna vaga decente, que lo demuestren.
I què més te diuen els altres, Maiol? Venga.
Doncs els altres fan publicitat encoberta.
Que no se ha perdido en un corte inglés.
Del Corte Inglés, efectivament, perquè recordareu la promoció que en feia Miguel Tellado del PP al juliol.
Ayer dio comienzo la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista.
I que també ho feia fa pocs dies, a principis de desembre.
Semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista.
Doncs se'ns està allargant la setmaneta perquè Alberto Núñez Feijóo deia això.
Esta es la semana fantástica de la corrupción, o mejor dicho, los 8 días de oro.
Sí, una setmana té 7 dies d'informació de servei, però, vaja, no, no passa res, però haurien d'anar canviant la metàfora perquè ja és Nadal. Tot i que Cuca Gamarra... T'agrada aquesta versió? Per sí. No posar sempre la de Bisbal. Cuca Gamarra hauria d'aprendre's les pel·lícules nadalenques.
Esta semana judicial es la auténtica Navidad, digamos, el infierno antes de la Navidad de Pedro Sánchez.
No, és malson abans de Nadal, pesadilla antes de Navidad, però és, no és fàcil haver de fer de portaveu, haver de ser ocorrent mentre dius tracten d'estar intactes.
Para intentar salir intactos de todo el acecho que tienen.
I alhora haver de denunciar la manca de paritat al govern. Tots els ministres són tios.
De Moncloa, de Ferraz y del entorno del presidente y del resto de los ministros.
Sort que a la resta de metàfores de Nadal li van sortir millor.
La corrupción que acorrala a Pedro Sánchez, el gordo de quién es el más corrupto va a estar muy repartido.
Molt bé, està... Heu de pensar que el PP qualsevol concepte l'agafa i acaba relacionant-lo amb la corrupció, el sé. Tu dius, la minya mal, i ells t'acaben, no, arriben a la corrupció. És possible, ells ho aconseguirien, dirien, la minya mal és de Rocafonda, com fondes la corrupció al seu del PSOE, saps, una cosa així. En tot cas, anem a veure com ho fa Alberto Núñez Feijóo, o com el presenten Alberto Núñez Feijóo.
Para poner el broche final, ¿quién mejor que nuestro presidente? El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Està bé, tot i que ell i Windet amb el Cap d'Any, no sé si sap com funcionen els propòsits de Cap d'Any.
La Navidad es época de reencuentros, es época de descanso, de reflexión y es época de propósitos. Yo voy a decir el propósito al final, pero sí me gustaría pedirle un propósito al gobierno.
No, els propòsits els fas tu. És a dir, sí. no pots dir, Ricard, el teu propòsit de Cap d'Any és pujar-me el sou, no? Ha de ser propòsit propi, és important, això. En tot cas, si no sabeu què dir per Cap d'Any, allò de s'ha de dir bon any, no s'ha de dir bon any, us dono la fórmula d'Alberto Núñez Feijóo.
Feliz Navidad, feliz futuro y feliz España.
Ara, ja està.
Feliz España. Feliz. Gràcies, Maiol.
A disposar.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Barcelona espera un dia de sol.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Dia de sol, sí, però dia de fred també, no?
Sí, però també de boira, ponent, i sí, aquí dia gèlid, altre cop, com va passar ahir Lleida, Tremp, per exemple, no van passar dels 3 positius. Avui pot ser que la boira a la tarda es trenqui una mica abans i pugui pujar un pèl més la temperatura, però bé, en definitiva, aquest contrast notable, perquè a la costa i a les zones d'alta muntanya del Pirineu, i en general Pirineu, la temperatura cap amunt. De fet, les més altes d'ahir van ser al Pirineu, valors de 17-18 graus, coincidint amb algun raconet també de la costa, sobretot central i nord. I a destacar, doncs, que això continua. Demà a la nit, amb una mica de neu al Pirineu, amb vent, divendres amb un descens de la temperatura al Pirineu exclusivament i a la línia de costa exclusivament, marxarà unes hores la boira, però dissabte torna l'anticicló.
Gràcies, Francesc. Pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell.
Bon dia. Endarreriments a una bona part de la xarxa de Rodalies. Un atropellament al Prat de Llobregat altera la freqüència a les línies R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, 14, 15, 16 i 17. A més, una incidència a les instal·lacions de Plaça Catalunya fa que els trens de les línies R1, R3 i R4 circulin amb 20 minuts de demora. I el Regional Express de Lleida, que està previst que arribi a Sants ara a les 9, que serà mitja hora tard.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana.
Bé, doncs encara cues llargues a les rondes de Barcelona, Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, Ronda d'Alt de Meridiana, Sant Gervasi, sentit Llobregat, C58 i C33 a Montcada fins a engullir pel Nus de la Trinitat, B23 de Molins de Rei a Sant Joan d'Espí i especialment congestió a la C65 entre Cassà de la Selva i Llagostera per obres.
D'aquí a 3 minuts, tertúlia al matí de Catalunya Ràdio amb Jofre Llombart, Gemma Calvet, Agnès Marquès i Pere Rossinyol. Això aquest dimecres 18 de desembre, en què ens preguntarem per la gesticulació en política.
I saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta. Hi ha tingut unes conseqüències irreversibles i segurament haurien portat la legislatura al col·lapse.
I fins a quin punt està Puigdemont disposat a donar per acabada la legislatura espanyola? O el que està fent és encarir el suport de Junts als pressupostos generals de l'Estat? Li és igual a Carles Puigdemont que Feijó arribi a la Moncloa de la mà de Vox sense que se li hagi aplicat l'amnistia? I mentrestant, és viable pactar dues bandes? Perquè mentre Junts obria la porta a tramitar la llei dels lloguers, també aprovava amb el Partit Popular dues esmenes al paquet fiscal del govern espanyol. I de l'altra cara de la moneda, en tindrà prou Pedro Sánchez en avisar Cabell Llop per retenir el suport dels independentistes? Haurà de fer passes en inversions, traspassos en competències i finançament. I ja que parlàvem de gesticulacions, realment Esquerra Republicana condicionarà els pressupostos de la Generalitat a que Salvador Illa faci marxa enrere amb la inclusió de la policia espanyola al telèfon 112 d'emergències? Què diran avui els portaveus de Junts i Esquerra Republicana de la informació del diari Ara, segons la qual aquesta col·laboració entre cossos policials es va començar a tractar durant els governs de Puigdemont, Torra i Aragonès? De seguida ho analitzarem tot plegat amb Jofre Llombart, Gemma Calvet, Agnès Marquès i Pere Rossinyol.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me escuchas, me haces
bien. Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Club Social 11. La inclusión es imparable.
Durant l'eclipsi es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Carlos Cuevas i Noemí Galera.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Torna al Campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar, i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Aquest Nadal regala les millors colònies d'estiu.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquesta tarda viu una marató esportiva amb la Champions femenina i la Lliga.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, la TRG amb el Barça City. I després, tot gira amb l'Espanyol València.
Les blaugranes necessiten guanyar per 2 gols de diferència si volen acabar líders del seu grup. Els pericos necessiten guanyar per escapar de la zona de descens.
Avui, a partir de les 6 de la tarda, la TRG amb el Barça City. I després, tot gira amb l'Espanyol València.
2 transmissions amb els equips liderats per Sònia Germà i David Clopés.
Viu la Champions femenina i la Lliga a Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el director audiovisual del Nacional Jofre Llombart, l'advocada i consultora Gemma Calvet, la periodista Agnès Marquès i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara,
Pol? L'Agnès fent una activitat, no sé si molt recomanable aquesta hora al matí, que és llegint a través del mòbil resolucions judicials, per repassar què és el que ha dit el jutge Aguirre. Al Jofre li donarem uns minuts perquè agafi aire, pobre, que ha arribat corrents víctima dels embussos de la Gran Via. I la Gemma, que ens estava explicant just ara, que a mitges, ho deixarem per l'antena. Què li va semblar l'entrevista a Puigdemont d'ahir a TV3?
Després ho comentarem tot plegat. Benvinguts a la tertúlia.
Bon dia.
Hem de començar anant cap al Congrés dels Diputats perquè hi ha sessió avui que comença Alberto Núñez Feijóo just ara, en aquests moments, Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Sí, just ara